Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els casos de depressió van en augment des de l'esclat de la pandèmia, però no hi ha prou psicòlegs clínics i psiquiatres per tractar-los, ni al Taulí ni al conjunt del país. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Així de contundent s'ha expressat el cap del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell, Diego Palau, atribuint la causa d'aquesta mancança a l'actual model formatiu.
Un dels problemes a l'origen és que el número de places de PIR, de formació de psicòlegs especialistes, és encara insuficient. No? Nosaltres al Taulí vam començar formant un a l'any, ara formem dos i hem demanat formar tres a l'any perquè tenim consciència d'aquesta mancança de professional, però és veritat que no hi arribem a cobrir la necessitat.
Tot i això, Palau confia que la incorporació de més psicòlegs a l'atenció primària ajudi a frenar l'impacte de les depressions menys greus.
La pròxima primavera es podran tornar a obrir locals d'oci nocturn a Sabadell.
Tot i l'aprovació en l'últim ple municipal de la nova regulació, no es pot reactivar el procés d'atorgament de llicències fins que es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat. De moment, diversos empresaris s'han interessat en obrir locals, però cap ha presentat cap petició en ferm.
I en esports, el Sabadell recupera Guillem Molina per al partit d'aquest diumenge contra l'Atlètic Balears.
Molina ja ha complert el partit de sanció i podrà jugar a l'estadi Balear, tot plegat en un moment en què s'apuntava un acord amb el Nàstic per incorporar-se a l'equip tarragoní.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només trobem un punt conflictiu prop de Sabadell, que és a la B30, al seu pas per Barberà, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. En canvi, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de Barcelona.
El temps.
Tenim 11 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que els últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps molt estable, amb força domini del sol i tan sols algunes restes de núvols. Sí que encara en queda alguna cap al nord de la depressió central, però la tendència fins i tot és que també vagi fent neta aquesta i, per tant, mantindrem el cel asserenat en molts punts del país amb alguns núvols que tan sols deixaran el cel mig ennuvolat. De cara a demà continuarem parlant d'un temps molt similar al d'avui, per tant, ambient fred a primera hora del matí, temperatures màximes força agradables amb la presència d'alguns núvols, però els canvis arribaran sobretot de cara a diumenge a la tarda quan s'esperen alguns ruixats a punts del quadrant nord-est i també cap a la cara nord del Pirineu. També s'espera que la setmana que ve sigui una miqueta més moguda amb entrada de vent i també l'arribada de més fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els professionals especialitzats en l'abordatge dels casos de depressió són insuficients, tant a l'Hospital de Sabadell com al conjunt del país. Aquesta mancança que s'ha accentuat després de l'augment de la presència d'aquesta patologia un 27% amb l'esclat de la pandèmia. Així ho ha assenyalat el cap del Servei de Salut Mental del Taulí, Diego Palau, al Cafè de la Ràdio, coincidint amb el Dia Mundial de la Depressió.
La raó d'aquesta falta de professionals es troba en la limitació de places formatives. Fins ara, el Taulí només podia formar un psicòleg especialista cada any. Ara se'n formen dos, una oferta que està molt per sota de les necessitats.
Tenim una dificultat de professionals. Hi ha una mancança de professionals, d'especialistes, de psicòlegs clínics i de psiquiatres també. No? A dures penes podem cobrir les plantilles que tenim establertes i fins i tot hem tingut la possibilitat d'incrementar els equips i en alguns casos, la majoria dels casos sí que ho hem fet, l'altre dia sé que es va presentar aquí, per exemple, el programa d'Hospital de Dia de TCA per adolescents, amb professionals nous, s'està posant. En canvi, en altres àmbits ens costa molt més.
Tot i això, Palau apunta que el reforç de psicòlegs a l'atenció primària, amb un total de 400 professionals, podria actuar com a contenció dels casos menys greus i com a prevenció, tot plegat davant una malaltia amb símptomes com la tristesa sostinguda i la impossibilitat de gaudir de les coses que t'agradaven. Tot i que afecta persones de totes les edats i gèneres, les dones en són les grans damnificades. Palau n'apunta el perquè.
La depressió és una malaltia que té múltiples causes, no és una única causa. Hi ha una vulnerabilitat genètica, hi ha una vulnerabilitat familiar i altres factors biològics que expliquen la sensibilitat o la vulnerabilitat a patir depressió. I en el cas de les dones hi ha factors hormonals, factors també que tenen a veure amb el rol femení en la societat, que moltes vegades estan exposades, malauradament, a més microtraumes o traumes sencers, a bullying a les escoles, a maltractament, a abusos.
A més, cada cop és més freqüent en persones grans per les situacions de soledat no vinguda.
El reivindicat CAP Can Llong compleix avui un mes en funcionament i ho fa amb bones valoracions per part del seu director Miquel Cirera. Tot i que Nadal ha estat complicat d'assumir amb la plantilla compartida amb el CAP Can Rull, assegura que s'està oferint un bon servei i que la ciutadania n'està satisfeta.
De fet, són moltes les persones que han demanat el trasllat a aquest ambulatori, però això no serà possible fins que se'n faci l'ampliació de plantilla. Cirera confia en el compromís de salut de fer-la en un termini molt breu.
A mi m'han assegurat les administracions que això serà molt ràpid, vale? O sigui, habitualment, diguéssim, quan s'obre un ambulatori nou, habitualment la lliure elecció que es diu està paralitzada durant 6 mesos, però nosaltres això ho podrem fer molt abans perquè m'han assegurat que això anirà molt ràpid. O sigui, que no hi haurà, en aquest sentit, no hi haurà problema, no crec que sigui qüestió de masses mesos.
Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, però, asseguren que els ciutadans no atesos pel nou CAP estan especialment molestos. Manuel Navas és president de la FAPS.
La persona que és atendida d'una forma més de proximitat, com hasta ahora estava, està contenta, és evidente. El problema està en que no és problema de que hayan un 10% o un 15% o un 20% de persones satisfechas. El problema està en que tiene que dar servicio a un barrio y con estas condiciones es imposible darlo. Por lo tanto, hablar de satisfacción por parte de la gente del vecindario me parece que es un poco pasarse tres pueblos.
El conseller de Salut, Manel Balcells, es va comprometre a reunir-se amb l'alcaldessa de Sabadell el mes que ve per abordar possibles solucions a la situació del CAP Can Llong. Des de la FAPS esperen que es compleixin aquests terminis.
I el CUAP Sant Fèlix ha ampliat els seus espais d'atenció als pacients. Les últimes obres de millora de les instal·lacions han permès guanyar 3 noves consultes que comuniquen amb les altres 2 d'aquest servei d'urgències.
Les intervencions també han servit per ampliar la sala de boxes per a l'atenció a pacients amb malalties cròniques i per renovar una de les 2 sales d'espera. També s'han actualitzat les instal·lacions de climatització, la xarxa de veu i dades i l'enllumenat d'aquests espais. D'aquesta manera es pretén millorar un servei que està obert les 24 hores als 365 dies de l'any. Durant el 2022, el CUAP Sant Fèlix va realitzar més de 82.000 visites i es van fer prop de 5.600 atencions a domicili. En paral·lel, també es van visitar 6.174 pacients crònics complexos.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Sabadell no començarà a donar llicències per obrir bars musicals i discoteques fins la pròxima primavera. És la data aproximada que ha donat avui la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, en una entrevista al programa El Cafè. Encara hi ha un tràmit administratiu pendent abans no es pugui començar a aplicar la nova regulació de l'oci nocturn, que es va aprovar definitivament aquesta setmana al ple municipal. S'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Caldrà esperar 3 o 4 mesos per començar a donar llicències. De moment, però, no hi ha cap petició en ferm per obrir nous locals d'oci nocturn a la ciutat, tot i que alguns empresaris sí que s'hi han interessat, segons ha detallat González. Els bars musicals de menys de 150 persones podran instal·lar-se en qualsevol punt de la ciutat. En canvi, les discoteques més grans, amb un aforament de 500 persones, s'hauran d'ubicar a Sant Pau de Riusec. Ara bé, abans d'atorgar les llicències d'activitat, caldrà fer un altre tràmit administratiu, tal com ha assenyalat la tinenta d'alcaldessa.
Bueno, s'hauria de buscar una altra persona i, de fet, primer s'hauria de fer un altre canvi de planejament. És un canvi parcial, que es diu, tècnicament és una mica complicat. Per tant, amb aquesta modificació que aprovem ara, no hi ha cap terreny apte per muntar cap discoteca d'aquestes característiques.
Per últim, les discoteques mitjanes podran anar al polígon sud-oest, és a dir, a l'antiga zona hermètica. De fet, aquesta mateixa setmana els veïns de Gràcia admetien certa preocupació davant d'aquest fet. Montse González els ha volgut tranquil·litzar.
Jo el que els diria és que en principi hauríem d'estar tranquils, perquè no és comparable el que pugui passar ara amb el que hi havia. És a dir, recordem que a la zona hermètica hi havia més de 28 activitats recreatives que donaven un aforament aproximat d'unes 10.000 persones, que això vol dir que es mobilitzaven moltes més. I ara, com a molt, al barri al polígon sud-oest podran anar dues o tres activitats. Vull dir que jo crec que no és comparable i que crec que haurien d'estar tranquils en aquest sentit.
La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic ha afegit que el govern municipal serà implacable, ha dit literalment, contra els locals que no compleixin amb la normativa vigent. En aquest sentit, ha recordat que durant aquest mandat l'executiu local ha tancat de forma temporal tres bars per aquest mateix motiu.
Els comuns volen que l'Ajuntament de Sabadell compri locals a través de Vimussa per facilitar l'obertura de comerços. També consideren que s'han de potenciar tres nous eixos de la ciutat. Es tracta de l'Avinguda Matadepera, la plaça de les Termes i el carrer Sau de Torre Romeu.
La iniciativa ha de servir per dinamitzar el comerç. L'alcaldable de la formació, Joan Mena, ha explicat el paper que hi jugaria Vimussa.
El que plantegem des de Sabadell en Comú Podem és que això es pugui fer a través de l'empresa Vimussa, que és l'empresa pública d'habitatge, que Vimussa compri aquests locals comercials i que, per tant, ampli també el seu patrimoni i que els posi a disposició a través d'un lloguer de preu just.
Això permetria ocupar ciutadans a l'atur i cohesionar la ciutat. Mena ho inclourà en el seu programa electoral i subratlla que ja ho estan fent els tres ajuntaments de l'entorn metropolità. A més, opina que cal anar més enllà de fer publicacions a les xarxes socials.
Les polítiques de comerç de proximitat no passen només per fer-se tuits a diferents botigues i per fer fotos per Instagram a les diferents botigues de la ciutat, ni tampoc per fer una campanya informant dels locals que estan a disposició, sinó que l'Ajuntament també es mulli, que el govern de la ciutat es mulli i que, per tant, doncs, ens deixem d'incentivar projectes privats de grans multinacionals, com per exemple el projecte de la piscina d'onades a la llera del riu Ripoll, i s'incentivi el comerç de proximitat.
També vol establir convenis amb el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, com ara el de Supercoopera, per tenir l'acompanyament de l'administració.
No deixem la política perquè l'alcaldable de Ciutadans a les eleccions municipals del 2023, Joan García, continuarà formant part del nou comitè executiu del partit, sorgit de les primàries que s'ha celebrat aquesta mateixa setmana. La candidatura encapçalada per Patricia Guasp i Adrián Vázquez, amb el suport d'Inés Arrimadas, s'ha imposat en el procés amb més del 53% del suport de la militància.
En una entrevista al Cafè, Joan García s'ha mostrat satisfet de com ha anat el procés i ha assenyalat que el congrés de refundació que Ciutadans farà al cap de setmana suposarà un punt d'inflexió pel partit.
Ara mateix el que hem de fer i el que farem, jo crec que és de treballar aquest cap de setmana en el Congrés, però després hem de treballar doncs una mica per sumar gent d'altres candidatures i sortir reforçats d'aquest procés, que de fet era l'objectiu, no?, de quan es va plantejar al juliol.
I des del punt de vista ideològic, García ha apuntat cap on ha de caminar ara la formació.
I volem implementar aquest model de partit liberal que mai ha existit realment a Espanya, doncs, amb aquesta refundació i en aquest congrés, no? Ja ho hem estat fent, però crec que ara és el moment d'acabar-ho de fer i construir una alternativa de futur liberal per Espanya i, evidentment, també per Catalunya.
L'alcaldable de Ciutadans assumirà la gestió dels càrrecs públics i l'acció política institucional, una funció que ha exercit a Catalunya en els últims anys com a secretari d'Acció Institucional. Joan García ha assegurat que podrà compaginar les noves responsabilitats amb el seu càrrec de diputat al Parlament i d'alcaldable a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La moda sabadellenca arriba al món de la música. La cantant Badji Al llueix en el seu últim videoclip una faldilla creada per Javier Guijarro, estudiant de l'escola ESDI. Es tracta de la cançó Real G, que la cantant barcelonina ha publicat amb Quevedo, un videoclip que ja han vist més de 2 milions de persones.
En una entrevista al programa al matí, el dissenyador Javier Guijarro ha explicat que va crear la faldilla arran d'un treball de classe fa un parell d'anys. Posteriorment, Guijarro va penjar una fotografia del disseny a les seves xarxes socials, que va captar l'atenció de l'equip de Badji Al.
Jo, des que vaig començar a estudiar, jo ja anava publicant els meus projectes a
les xarxes.
Exacte. I doncs quan ja comences a publicar més treballs que temes personals i es comença a convertir en una conta més de treball a l'Instagram, doncs acabes tenint més públic d'estilistes o gent que està vinculada a la moda. I en aquest cas doncs, tenia potser algun contacte a Instagram que era de l'equip d'estilistes de la Batllal i tal. I suposo que per aquell projecte ja havien vist alguna peça de roba que tenia el meu perfil i van decidir que era acertada per la seva estètica.
En aquesta entrevista, Guijarro també ha explicat com és aquesta famosa faldilla.
El projecte era un projecte de cuir, de pell, i òbviament el teixit havia de ser pell. I doncs a partir d'allà doncs, era buscar un concepte, i ara no me'n recordo molt bé, però sí que me'n recordo que tenia amb peces, que posin peces que si les unies pogués crear una base i una faldilla a partir de peces, d'unint peces i peces. I el que vaig fer va ser dividir tot un tros de pell en peces rectangulars a làser i a partir del làser, i ja havent fet el patró, doncs, juntant peça per peça per les esquines, pues poder formar una base que es convertís en una faldilla o també en un top, que també tenia un top.
Guijarro ha acabat fa poc els estudis a l'ESDI i ara es planteja seguir dissenyant per poder seguir creixent professionalment.
Aquest divendres a les 8 del vespre toca un trio al Teatre Principal. Concretament serà el Nach Trio, que interpreta un programa on hi ha Schubert, Enescu i Shostakovich, entre d'altres.
Aquesta formació creada l'any 2014 compta amb la pianista japonesa Kei Hikichi, la violinista finlandesa Linda Hedlund i el clarinetista valencià Miquel Àngel Tamarit, qui diu al programa al matí que sempre estan tocant arreu.
I el trio, que sé, no sé això, a més de les hores on hem tocat, doncs, normalment sempre, contínuament estem tocant. No? Fem Itàlia, fem Suïssa, fem Alemanya, fem molts països també.
Els agrada la sala i consideren que és ideal per fer un concert íntim. Interpretaran un repertori molt variat de peces escrites específicament per trio. Tamarit assegura que la música de cambra és ben rica.
La música de cambra és tant o més rica que la sinfònica. No sols perquè siguin més o siguin més músics a l'escenari, sinó perquè tota l'escriptura està feta amb una cura espectacular.
El concert està organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell.
I en teatre, la sala ha presentat la seva programació per la temporada hivern-primavera. En total es podrà gaudir de 12 propostes culturals, entre les quals en destaquen propostes com La crisi de la imaginació de la companyia de circ Rauxa o l'espectacle musical Les aventures del lleó vergonyós, del Pop Petit. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En una entrevista al programa Al Matí, la directora de la sala, Eulàlia Rivera, ha explicat que han intentat fer una programació el més transversal possible.
La sala té un estil de programació, no? Un cello propi, no? que es va marcant a través d'aquestes propostes artístiques, no? Amb els artistes que treballem, amb aquests llenguatges més contemporanis, no? Que sigui una programació que no només sigui exhibició, sinó que vagi més enllà, que també hi hagi tallers, hi hagi jornades de reflexió, no? És una... És molt més ampli que això, no? Que només l'exhibició del cap de setmana, no?
En total, les 12 propostes programades variaran entre el teatre, la dansa o el circ, tot passant també per la música. El primer espectacle de la temporada serà el dia 29 de gener, amb l'estrena de Nius, un concert immersiu per al públic més petit.
Arrenquem el 29 de gener amb Nius, arrenquem amb una proposta pels més petits de tots, perquè, com sabeu, amb aquestes xarxes que tenim, es formem part de la xarxa internacional d'arts per la petita infància i aquest cap de setmana tota la xarxa a nivell internacional fa una programació específica pels més petits de tots. Per això comencem amb aquesta programació. Les entrades ja estan exaurides. Intentarem obrir un nou passi a les 12 del migdia.
Un dels objectius d'aquesta programació i de la sala en si és treballar conjuntament amb diferents projectes europeus. Un dels exemples és el projecte Impact.
A final de mes tenim aquí una de les xarxes aquestes que tenim amb un projecte que es diu Impact, que treballa en aquest cas al territori, al nostre barri, no? A Can Uriac. I ens visiten de París, d'Holanda i d'Edimburg, no? Per tant, molt contents de tornar-los a rebre a casa nostra i van ser el novembre del 2000, 21 i tornen ara per anar fent, anar creant aquesta xarxa, no només de barri, sinó també internacional, no?
A més, la sala oferirà també tot un seguit d'activitats més transversals, com tallers postfunció, guies de lectura relacionades amb els espectacles i molt d'altres.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu, a Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Guillem Molina tornarà a la convocatòria del Sabadell després de complir partit de sanció i reapareixerà contra l'Atlètic Balears. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El central ha estat un dels protagonistes de la setmana, ja que des de Tarragona s'apuntava que el Nàstic havia arribat a un acord per tancar la seva incorporació.
Sí, en roda de premsa, el tècnic arlequinat Miquillado ha assegurat que el de Valls és un jugador indispensable, alhora que ha reconegut que reforçar la defensa és una de les prioritats del mercat.
A la dreta, doncs, de moment tenim a Isma, que està creixent molt, que va fer un gran partit contra l'Atlètic Club. Tenim a Guillem, que torna a l'ascensió, que és un jugador indispensable. El fet de tenir una línia de 3, evidentment, encabeix, no?, a la possibilitat de tenir un altre central i a partir d'aquí genera una competència interna que l'únic que faci és que millorem les prestacions com a equip defensivament i ofensivament, però que siguem més competitius, que estem en aquest procés de ser-ho.
Ara, per tant, la decisió de Lladó serà contra l'Atlètic Balears, la d'escollir entre Isma Tumán, titular en el central dret la setmana passada en el triomf contra el Bilbao Atlètic, o optar per Molina. També haurà de triar qui juga sota pals, si és un Sergi Puig ja plenament recuperat, o bé Víctor Vidal. I tot de cara a la visita a un Balears que ara mateix és un rival directe a la classificació amb 2 punts més. El Sabadell, recordem, és en descens per pressupost i plantilla, però se l'espera que remunti posicions. I amb el canvi de tècnic, amb l'entrada d'Onésimo Sánchez, l'equip de Palma va mostrar la seva millor cara la setmana passada amb el triomf 1-3 contra el Nàstic. El tècnic ha analitzat així el conjunt arlequinat.
Nos va obligar a estar muy bien en varias fases del juego, con la pelota, darle mucho sentido, darle mucha amplitud, buscar muy bien esas espaldas, buscar las superioridades, apretar los segundos balones, ser valientes, correr hacia adelante. Bueno, muchas cosas que tenemos que hacer bien, muy atentos a pelota parada, un equipo que funciona bien a balón parado, el último gol lo han hecho de pelota parada. Bueno, más o menos lo que vamos a encontrarnos todas las semanas, por eso lo más importante es lo que vamos trabajando nosotros, el día a día nuestro.
El duel a l'Estadi Balear diumenge a les 12, en un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell des de mitja hora abans.
Més futbol, el Sabadell ve de Marc Nomen després d'estrenar-se amb victòria al camp del Coel. El Picat afronta un duel directe al grup 2 de la primera catalana.
El filial arlequinat rep demà a Olímpia el Sant Cugat, amb el qual arriba empatat a 19 punts i compartint l'objectiu d'enganxar-se a aquesta zona de la futura Superliga Catalana, que tenen a 2 punts. Pere Belmonte Júnior, golejador l'últim duel a Terres Lleidatanes, assegura que no poden fallar.
És un rival que sempre fa bones plantilles, que sempre treballa bé i segur que ens ho posarà molt difícil. I sí, com tu dius, és un rival directe perquè està enganxat allà dalt també i hem intentat treure els 3 punts a qualsevol partit que ens trobem ara mateix i enganxar-nos allà dalt i no deixar escapar cap punt, perquè tant si és el primer, el segon, el tercer o l'últim, sempre et posa problemes perquè és una categoria molt, molt igualada.
El Sant Cugat passa per un petit sotrac de resultats després de perdre l'últim partit del 2022 al camp de la Guinaueta i també el primer del 2023 a casa, 2-4 contra el Mollerussa, el líder invicte del grup. A les 4 de la tarda arrencarà aquest duel a Olímpia corresponent a la 13a jornada entre el Sabadell B i el Sant Cugat.
I en futbol formatiu, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell reprèn la competició a la Divisió d'Honor després de gairebé un mes d'aturada nadalenca, en el que significarà el debut d'Edo San José com a primer entrenador.
Qui fins ara era el segon de nomen s'estrenarà en el càrrec amb un compromís d'altura visitant el municipal d'Horta de l'Adam. L'entrenador considera que la transició ha estat plàcida pel fet de pertànyer a l'estaf des de l'inici de curs.
Portem ja mesos treballant junts, ens coneixem tots. Al final, al principi d'any és més complicat a nivell de que tots els jugadors venien gairebé de fora, hi havia pocs que continuaven l'any passat o que tenien experiència a la categoria, i ara després de 15 de pretemporada i de 15 partits, doncs ja ens coneixem tots i és molt més fàcil aquesta transició. Sí, sí.
Demà a 6:45 tindrà lloc el partit.
Un esglau per sota, Lliga Nacional, el juvenil B del Centre d'Esports visita demà a 14:00 el Figueres amb l'oportunitat d'obrir escletxa amb la zona baixa. L'endemà diumenge a 4:45 el mercantil rep l'escola Futbol Gavà al Joan Murtró en un duel directe per aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Joan Soteras presentarà un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després de l'ordre de repetir les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. El sabadellenc va guanyar els comicis el passat 22 de maig, però s'hauran de tornar a celebrar per la nul·litat de 175 vots.
Així ho va resoldre ahir el Tribunal Català de l'Esport i Soteras ja ha anunciat que recorrerà la decisió. Si tot continua igual, les eleccions han de tenir lloc com a màxim d'aquí a un mes i Soteras té clar que es presentaria fent cas omís a les peticions dels altres candidats a que dimiteixi.
Tinc total confiança en el meu equip i si es té que anar al final de eleccions, doncs anirem i tornarem a guanyar. El que els clubs tenen que tenir en compte, i crec que així es té que denunciar, aquests dos individus, per poder arribar a la Federació Catalana de Futbol, presumptament han posat una denúncia a Seguretat Social de Girona a tots els clubs més petits, en represàlies, a les últimes eleccions del maig passat.
En figures crítiques amb Soteras com la de Jordi Graner, president del Club Esportiu Mercantil, la decisió s'ha pres amb escepticisme. Per ell, les opcions de canvi a la presidència passen perquè les candidatures d'Àlex Talavera i Juanjo Isern uneixin forces, però ho expressa amb aquestes dures paraules.
Depèn com quedin les aliances, m'ho tornes a preguntar d'aquí un mes, ja et diré, s'han menjat un 20% de gripaus o un 30% o és impossible, perquè llavors veuré. Aquest és el problema. Per entrar a la federació t'has de liar amb aquests mercenaris i això és a mi em dol. Però entenc que és l'únic camí que hi ha. És a dir, per fotre fora lladres t'has de liar amb lladres per entrar i fotre fora lladres. És el joc.
Graner, en tot cas, aposta per una reestructuració i un procés de democratització de l'ens federatiu.
En handbol, els dos sèniors de l'OAR Gràcia reprenen aquest cap de setmana les seves respectives lligues en partits en què parteixen com a favorits a la victòria. El femení, situat segon a la classificació del seu grup de plata, visita diumenge a 12:45 un Levante Marni que lluita per eludir el descens.
I l'OAR va tancar el 2022 amb 4 victòries consecutives i amb la situació més favorable de la temporada a la classificació, amb un coixí de 4 punts respecte als seus perseguidors i mantenint-se a 3 punts del líder Mislata. Fora de casa, per cert, les de Carol Carmona es mantenen invictes, tot i aquesta fortalesa, la jugadora Jana Sobrepera avisa de la dificultat del partit de diumenge.
És un equip que està a mitja taula cap a baix, però bueno, com sabem, pots perdre perfectament contra el primer i contra l'últim de la Lliga. I més allà, que és un viatge i és un camp molt complicat i és un equip molt competitiu. O sigui, la seva classificació no té res a veure, des del meu punt de vista, amb el seu nivell. Llavors, s'ha d'anar allà pels dos punts i perquè són fonamentals aquests punts.
El masculí, de la seva banda, tanca la primera volta com a cinquè classificat a Primera Nacional i a la pista d'un equip també de la part baixa, el Sant Martí Adrianenc, demà a 6:45 de la tarda. Hugo Aitzalia és jugador dels graciencs.
Yo creo que ahora hemos visto que la liga está muy, muy igualada, pero el año pasado nos costó mucho, ¿eh? Creo que ganamos solo de uno o dos goles y acabamos un partido, creo, a 35-37, muy complicado. Es decir que tenemos que jugar, si jugamos a nuestro nivel como el nivel de estas últimas semanas, en principio teníamos que ganar, pero es que pasa todo por el trabajo. Tenemos que seguir trabajando así y seguro que nos salen las cosas bien.
I el Mundial de Polònia i Suècia, Espanya té a les mans fer la plena de punts a la primera fase després del triomf d'ahir contra Montenegro.
30-25 es van imposar els hispanos en l'estrena amb dos sabadellencs a l'equip, Dani Fernández i Ian Tarrafet, autor de 3 gols. Demà a 9:45 del vespre, segona jornada davant Xile, un duel a priori també assequible.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 13 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric. Que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.